Montserrat sí. Tura, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bé, ja veu aquí el debat...
Jo m'ho mirava amb la distància,
però els veig
molt apassionats.
El cas Pujol, la repercussió que ha tingut a l'Estat, la resposta per part del ministre Montoro i el que ara estàvem debatent en aquesta taula.
Algunes puntualitzacions. La corrupció és terrorífica i corca la credibilitat amb la política. Tingui la ideologia que tingui, aquell que es corromp, és a dir, aquell que no fa un bon ús del diner públic o aquell que no compleix amb les seves obligacions tributàries i ciutadanes d'uns diners, o no aclareix d'on procedeix uns diners, corca el conjunt de l'activitat política. Per tant, aquí tots iguals i tots...
Estem tots d'acord.
Tots iguals. Dues, hi ha una diferència entre les unitats d'investigació i les unitats d'intel·ligència. En alguns casos actuen les unitats d'intel·ligència, en alguns casos actuen les unitats d'investigació. A mi em sembla que aquesta vegada no ha fet falta que actués les unitats d'intel·ligència de l'Estat. Les unitats d'investigació, amb la informació que es desprèn de les converses gravades i, per cert, aquella mateixa persona que va dinar a la Camarga, que no recordo mai com es diu, però que havia estat...
Álvarez.
Exacte. Ho ha anat explicant a totes les televisions que l'han contractada perquè fes això. Hi havia suficient informació com perquè les unitats d'investigació, que no d'intel·ligència, investiguessin. Tercera.
Perdona'm, un però no
moment, més. Un moment. Tercera, m'ha preguntat què opino. Un ministre... És estat, però no és l'estat en majúscula. Ens entenguem. Un ministre té ideologia i té unes intencionalitats polítiques quan compareix. I el senyor Montoro tenia, més enllà de l'obligació de compareixer i donar explicacions, amb molt males maneres, per cert, ho va aprofitar des del punt de vista de la seva ideologia, que és la dreta més reaccionària que hem vist en el govern de l'Estat, per donar una versió dels fets i intentar vincular-ho amb un anhel de la ciutadania catalana que, clar, que no es pot desvincular un president que ha estat 23 anys president de la Generalitat de Catalunya, però que avui no n'és el protagonista principal del que està succeint a Catalunya. I, en canvi, ell va fer una barreja amb la situació actual de Catalunya. I jo crec que ho va fer-ho molt malament i per altra banda, insisteixo, es va deixar portar per una dèria ideològica més que no pas per la seva funció de representant de la hisenda pública.
Més enllà de la confessió, més enllà del que pugui passar a partir d'ara, més enllà de l'error gravíssim comès i de la possible mentida que ha rebut bon sector del catalanisme en aquests últims anys per part del president de qui va ser 23 anys president de la Generalitat. Vostè considera que hi ha un acarnissament ara amb Jordi Pujol?
Això de l'acarnissament és difícil de respondre perquè cada un ho mira de segons la seva perspectiva. Jo crec que el que ha fet Jordi Pujol és molt greu. És més, els que n'hem estat els seus adversaris, mirem de mantenir un to de respecte cap a ell, perquè ha estat 23 anys president de la Generalitat. Però és l'home que ens ha donat lliçons a tots i que encara fa 4 dies, si li mireu l'agenda dels últims anys, donava conferències sobre ètica. I, per tant, clar, ens ha deixat bocabadats. No sé si hi ha un acarnissament. El que sí sé és que és molt greu i ja no podem parlar de suposadament, sinó que ell mateix, quan veu que les investigacions tant dels inspectors de l'Agència Tributària com de les unitats de delictes econòmics i fiscal avancen, decideix fer una confessió segurament parcial. Totes les confessions són parcials, eh? No hi... Per la meva experiència afirmo que totes les confessions són parcials i, per tant, vol dir que hi ha molta més cosa de la que ha confessat. I això és molt greu. Llavors, més aviat jo mostro un respecte cap a la figura institucional que va representar, però també li dic, no sé si és prou conscient avui el president Pujol del mal que ha fet el sentiment general d'admiració cap a un president que ens va representar.
Recordo que el president Maragall, aquella famosa frase del 3% al Parlament de Catalunya, alguna vegada li va preguntar per què va dir aquella frase del 3%, què significava aquella frase del 3%?
Com es pot imaginar, sí, no? Però abans i després. Mm-hmm. És a dir, aquella frase es diu en un plem que es discutia sobre obra pública, perquè es parlava de com s'havia resolt el tema de l'enfondrament d'un túnel de maniobres de la línia 5 al barri del Carmel, i amb anterioritat i amb posterioritat a aquell ple havíem discutit de l'adjudicació de l'obra pública en els governs anteriors, evidentment. I posteriorment allò es van fer evidents per una feina d'investigació que cal felicitar els investigadors, es van fer evidents casos com el Palau de la Música, el cas Adigsa, els cas dels sobresous dels directius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dels governs Pujol. Poso tres exemples i em puc buscar més. Vull dir, a vegades diuen, no, és que el president va dir allò i no li vau fer cas. Sí, sí, es van investigar un conjunt de casos i van sortir. Sempre s'havia pensat que hi havia una manera de finançar el partit. Ara hi ha el dubte de si...
Es va finançar algú.
De si la família Pujol es va veure beneficiada per l'obra pública, que llavors seria doblement greu. És a dir, si es dedicaven a especular, a invertir en borsa, fins i tot a estafar a particular, seria una cosa. Si es dedicaven a anar a buscar diners a les empreses adjudicatàries d'obra pública que feia el president seria doblement greu, perquè aleshores hauria estat a tots els ciutadans de Catalunya els que haurien pagat això. I aquesta cosa no s'ha esbrinat encara, per tant aquí sí que entraríem en el tema de les suposicions.
Ara continuem parlant. Us puc demanar, Jaume, Esperança, Vicent i Gonzalo, si us podeu quedar 10 minuts més després de les 10, un quart d'hora més després de les 10. Montserrat haurà de marxar a les 10, per tant, deixeu-me preguntar-li per aquest llibre, i que es diu Estirant el fil, quan el PSC va abandonar el catalanisme. Per què l'ha escrit, Montserrat Tura, aquest llibre?
Potser ja ho necessitava. De vegades hi ha necessitats, no?
Al començament explica per què... Jo que m'he llegit el llibre, com ella bé sap, al començament del llibre explica... Vaja, ja dono un argument important.
Després de mi és qui ho coneixes més.
Sí, exacte, ara li vaig presentar. Al començament del llibre explica un acte del PSC on hi van anar, a Mollet, a més, a la seva ciutat, on hi havia el Joaquim Coll, el que actualment és el president de la Societat Civil Catalana, i l'altra, i la segona...
Ramon Jáuregui.
I Ramon Jáuregui. I va sortir, jo crec, amb ganes d'escriure aquest llibre, no? Va ser un dels motius pels quals va escriure el llibre, no?
Bé, ja, escriure, he escrit sempre, però he escrit més aviat articles, capítols de llibres col·lectius, pròlegs, reflexions diverses. Fer-ho en forma de llibre, i únic i exclusivament meu, no ho havia fet... Tenia coses escrites i finalment vaig decidir donar-li forma de llibre. I com a recurs literari comença i acaba, perquè ens entenguem, en un intent d'explicar com pot ser que aquells que ens hem dirigit a la ciutadania explicant que som un sol poble i que avançarem i que la prosperitat consisteix en que la nació sigui cada vegada més lliure, tingui més poder polític, més poder econòmic i sigui, per tant, més útil en els seus ciutadans, davant d'un acte públic d'aquestes característiques, no només no ens hi reconeixem amb el que es diu, sinó que en el moment en què ho diem públicament som increpats davant dels nostres conciutadans, que per altra banda els hi hem demanat el vot de manera reiterada, en el meu cas, en 5 ocasions en què vaig guanyar les eleccions municipals. Però no deixa de ser un recurs literari, el problema no és aquest, el problema no és aquest acte. El problema és que hi ha un dia que un dirigent diu que hi ha persones que s'obren, que fan nosa en el partit. I llavors això obre unes dinàmiques que jo crec que en una organització com un partit, que és un instrument transformador, però que també és un col·lectiu de persones, es transmet i es corre el risc de perdre el respecte, i això sempre és dolent.
Parlava, utilitzat el veu reconèixer, quan parlava d'aquell acte a Mollet. Amb aquest PSC es reconeix?
Jo ho dic, no?, que la reflexió consisteix en analitzar si jo crec que és conseqüent la meva posició actual de defensa d'una cosa per altra banda. Havíem defensat durant anys i que el principal avalador d'aquesta tesi era Pasqual Maragall, que és la Unió amb Llibertat, és a dir, volem formar part de l'Estat espanyol o d'Europa o de les organitzacions que es vulgui, de la regió euromediterrània, però la Unió sempre ha de tenir un component, que és la fer-ho amb llibertat, no? I la llibertat ha de tenir mecanismes per poder expressar-se, per poder expressar si aquesta unió és voluntària o no és voluntària. Per tant, jo tinc la sensació de continuar sent coherent amb aquesta línia argumental, mentre que penso que les tesis oficials avui del Partit Socialista s'han anat en una posició en què s'utilitza l'ordenament jurídic actual com una cuirassa, com un element inamovible, i en realitat les lleis les fem les persones. Si les condicions varien o s'incompleixen els pactes, s'han de revisar les lleis, i en democràcia hi ha una màxima que a mi em sembla imprescindible, que és lleis canvien lleis.
Del PSOE millor no parlar-ne? Del PSOE?
Del PSOE. No, tot,
i quan veu Pedro Sánchez ahir sortint del Palau de la Generalitat dient, continuant dient un no enorme a la consulta?
Tant el Partit dels Socialistes de Catalunya com el Partit Socialista Obrer Espanyol són partits que han aportat en l'àmbit que han governat Espanya o Catalunya grans coses en el moment en què ho han fet. Jo no, ni renego en el llibre ni renegaré mai de la feina que ha fet el partit i de la meva representació pública d'aquest partit i la feina que he intentat fer amb encerts i desencerts. També hi ha un punt d'autocrítica en el llibre. En canvi, sorprèn, efectivament, i el que més em sorprenia quan mirava el Pedro Sánchez era aquesta sensació immobilista, quan sembla que avui, fins i tot amb altres temes que no tinguin a veure amb la reivindicació de llibertat a Catalunya, la incorporació i la implicació de la ciutadania es fa cada vegada més important, i per tant aquesta manera taxativa de dir només autoritzarem que es pronunciïn quan hàgim acordat i aprovat nosaltres és una posició, jo crec, que d'un immobilisme que no és propi d'un líder que vol aparèixer com a jove i renovador, i que ahir ens van mostrar que no és.
Me'n recordo que fa un temps, quan va venir com a manera consellera de Justícia en aquest programa, no li vaig explicar l'altre dia, però també ho recordo, em va dir una frase que se'm va quedar gravada, que és que la política ha evolucionat cap a una... com estirada la corda cap a la dreta. És a dir, la gent que estava inicialment a l'esquerra ara està al centre-esquerra, la gent que estava al centre-esquerra ara està al centre, la gent que està al centre ara està al centre-dreta, la gent que estava al centre-dreta ara està a la dreta, i la gent que està a la dreta...
Ara està molt a l'extrem de la dreta.
Ara està a l'ultradreta. Això continua tenint validesa ara?
Bueno, sí, per exemple, si ens agafem el pacte constitucional, que hi ha qui renega d'ell, i jo penso que no, que cada cosa és fruit del seu moment i del seu context i de la conjuntura del... hauríem d'entendre que suposa, doncs, que la dreta espanyola fa un esforç en acceptar el reconeixement de que hi ha dues realitats, les regions i les nacionalitats, que no volien incorporar i ho incorporen, i l'esquerra, que venia de la defensa de l'autodeterminació, fa un esforç en acceptar això de la indivisibilitat, indissoluble al territori. Cal pensar que aquest és un esforç per al pacte, però que cada una de les parts continuarà reivindicant la seva posició per intentar en el futur anar cap a les seves posicions. Jo crec que la dreta ho fa, i se'n va una altra vegada cap a l'uniformisme i cap a la visió única d'Espanya, de l'Espanya única, i intenta tractar les 17 comunitats autònomes idènticament igual i s'oblida del pacte de les regions i nacionalitats, i l'esquerra es queda situada en el pacte aquell i no se'n torna cap a l'esquerra. Per tant, no se'n torna cap a la reivindicació de que la unió dels pobles només pot ser si és lliure. Perquè no, ni a la curta ni a la llarga, cap comunitat nacional que s'expressi amb la fermesa que ho està fent Catalunya i amb el civisme, però amb la gran participació ciutadana, se la pot desatendre i es pot fer el sort a una circumstància d'aquest tipus. I jo crec que l'esquerra hauria de tornar cap a posicions de l'esquerra per per moure-ho, però això ja fa molt temps que ha passat, i efectivament els valedors del pacte en aquests moments venen més de l'esquerra que de la dreta. La dreta ha fet la seva interpretació i s'ha posicionat en allà, i des de sempre ha fet una interpretació molt restrictiva de la Constitució, i la dreta no ha fet la interpretació generosa i oberta i d'esquerres que hauria d'haver fet.
Això passa també, i quan dic de tirar la corda amb la gent que ara desitja un estat propi, és a dir, i la gent que no ho desitja, d'altra banda, és a dir, que també s'han extremat les posicions. Hi ha gent que era relativament moderada i que continuava pensant que hi havia la possibilitat de que hi hagués una gran Catalunya dins d'un gran estat o dins d'una gran Espanya, ha començat a veure que això és impossible i ha començat, t'han dit, potser la pròpia Montserrat Tura, cap a idees clarament ja de la creació d'un estat propi.
Intento explicar-ho, El llibre és volgudament breu, però malgrat sigui breu, diguem que hi surt tot. I intento explicar que la manca de visió d'estat, és a dir, la visió d'estat és una cosa molt important. La visió d'estat és saber què és una anècdota i què és una categoria, què és una cosa que pots gestionar com a conflicte puntual i què és una cosa que forma part de les columnes fonamentals que suporten l'estat, no? La visió d'estat és una cosa molt important. Doncs la manca de visió d'estat en el moment en què el president Maragall formula la modificació de l'Estatut i el Parlament de Catalunya crea una ponència parlamentària que no tenim precedents en la història, perquè mai hem tingut temps de modificar les lleis. La manca de visió d'estat, de no buscar un gran acord polític i de no fer-ho per consens i de no complir-ho i de no efectivament ampliar l'horitzó nacional de mutu acord, i després la incapacitat de gestionar-ho després de la sentència del Constitucional, és el que porta que les persones surtin al carrer i que el crit d'independència primer sigui lleu i fluixet i minoritari, i finalment esdevingui majoritari, entre altres coses, per la inacció, per la incapacitat de canalitzar institucionalment aquest clam. Per tant, efectivament, jo crec que hi ha hagut manca de visió d'estat, inacció d'aquells que havien de prendre decisions en el seu moment, i que avui es queixen dient, és que ara us heu posicionat en un... Bueno, clar, és que ens hem posicionat aquí perquè no heu sabut resoldre-ho abans.
Si el 9 de novembre es va votar, votarà sí, Montserrat Tura?
No sé si el 9 de novembre hi haurà votacions. Jo explico sempre que és veritat que les institucions de l'Estat ho estan gestionant molt malament, però nosaltres també hauríem de fer la reflexió de si anem a una consulta emparada legalment per una llei de consultes no referendàries, i anem o no hi anem amb una pregunta que havíem dit que era per referèndum. Vull dir que hauríem de fer una certa reflexió, però en fi, si hi ha el 9 de novembre hi ha eleccions, jo segurament votaria sí, però també em molesta un punt aquest classificar la gent pel sí, si no, és a dir, però sí, és a dir, i a més ho dius,
sí,
no hi ha més remei, si no hi ha cap actuació, si resulta que en lloc de respondre positivament el que es fa és respondre negativament i bloquejar-ho tot, clar, és una manera de reivindicar.
La Montserrat Tura ha escrit aquest llibre que el recomano especialment, que es diu Montserrat Tura estirant el fil, quan el PSC va abandonar el catalanisme a Pòrtic, escrit a Pòrtic. Ha de marxar a Montserrat Tura, però Jaume, si vols fer algun comentari, espero que ho pugui aguantar un minut. Davant, Jaume.
Sí, no, que parlem a veure què és el que votarà la gent. Jo el que voldria saber, vostè ha estat consellera d'Interior, per tant, coneix molt bé les lleis, i aleshores li pregunto si el president de la Generalitat ha d'acatar una sentència del Tribunal Constitucional en cas que fos contrària a la celebració.
Una suspensió, consulta. Una suspensió, no hi ha sentència.
Una suspensió. Si hi ha suspensió, vostè creu que el president de la Generalitat ha de treure les urnes o no?
Jo crec que el president de la Generalitat ha d'acatar, utilitzant el seu verb, la llei. Una altra cosa és que trobi maneres, també legals, d'actuar. Per això dic que la intel·ligent... És dir,
Quines maneres són aquestes? Si et diuen que et suspenen i no pots...
Però la suspensió cautelar és temporal, té una
durada... Sí, 6 mesos.
Té una durada limitada. Per tant, l'Estat... té mecanismes, sí... Són infinits aquests mecanismes? No.
Aleshores, acatar voldria dir fer-la al cap de 6 mesos si la resolució fos favorable.
I anar-se omplint de raons i en fi, que s'espavilin les institucions de l'Estat, perquè cada vegada que fan això segurament amplien el pensament majoritari del desenganxar-se de l'Estat. No? És a dir, que al cap i a la fi, això que suposadament fan per evitar l'encesa independentista, el que fan és alimentar-la.
Són les 10 i un minut. Montserrat Tura, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat. Estirant el fil, el llibre que ha escrit Montserrat Tura sobre, en fi, sobre la seva vida política des que va començar, vaja, des de va explicar la seva vida amb la família que ha tingut. Explica un moment, al començament també, terrible de la mort i enterrament del seu germà gran quan era un nadó. La seva època, per què va decidir ser alcaldessa de Mollet, també és molt, molt entretingut. Tu vaig dir l'altre dia que hagués volgut entrevistar a la persona de Palamós anant a veure a l'Hospital de Palamós a la Montserrat Tura, li va dir una frase que val la pena llegir el llibre i que per culpa d'aquesta frase va presentar-se com a alcaldessa de Mollet. I a partir d'aquí, la seva època també de consellera primer d'Interior i després de Justícia. Molta sort, Montserrat Tura.
Gràcies.
Ara tornem, redeixeu un moment i acabem la tertúlia d'aquí uns moments.